Com es comuniquen les plantes?
Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.
Les cèl·lules de les plantes es comuniquen entre si intercanviant senyals físiques i químiques, d'una manera similar a com ho fan les neurones al sistema nerviós. En aquesta línia, l'investigador Joan Salvador Font Muñoz, de l'IMEDEA, ha descobert que algunes diatomees, que són microalgues, no només utilitzen la llum per fer la fotosíntesi, sinó que poden remetre-la de manera direccional, creant una mena de farcells de llum. Aquest fenomen suggereix que la llum podria ser un mecanisme actiu de comunicació i organització dins de les comunitats de fitoplàncton i obre la porta a noves línies d'investigació. A més, al Codi Beta d'avui també parlarem de plantes que fan música. El duo d'electroverse Jansky, conformat per la poeta, escriptora, traductora i músic Laia Malo i per el músic, ambientòleg i col·laborador també de l'IMEDEA Jaume Reus, fa temps que fan feina en l'ecologia sonora. Ara giren amb l'espectacle Bateguen et Zavares, partint dels versos de Josep Maria Llompart. El duo comparteix escenari amb cintes o geranis que responen a estímuls externs com la temperatura, la llum o la presència humana. Abans de començar, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanem si això arriba a secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes notícies que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui ens centrem en un tema que ha generat molt de debat, la benzina premium i la low cost. Hi ha diferència de qualitat entre els dos combustibles?
Bueno, gente, oficialmente tenemos un gran problema. Muchos usuarios y talleres están reportando una gran cantidad de vehículos con problemas en torno a la alimentación de combustible, es decir, la gasolina. Algunos dicen que es la premium, otros la especial. Lo cierto es que al final todos están teniendo ese tipo de problemas. Daño en los inyectores, bujía, culata, válvula, mangueras, de todo se ha visto. Y todos tienen los mismos síntomas. O sea, hay un montón de talleres quejándose y alarmados porque esto no es normal, no debería ocurrir. Incluso en talleres de concesionarios, talleres oficiales de marca. Y ahí el tema se pone más feo porque imagínate, te puede ocurrir a vos que tenés tu auto de 5.000, 10.000, 15.000 kilómetros, o sea, autos nuevos. O sea, no digas que no, a mi auto es nuevo, no le va a pasar. Les está pasando también. Y vas a ir a la concesionaria confiado en que te va a cubrir la garantía y pues no, no te va a cubrir nada. No tendría por qué, porque la marca no tiene la culpa que...
Benzina premium, benzina low cost. Ens dona la seva opinió sobre la qüestió Pío Martín González, biòleg, que es dedica a l'assessorament de gestió ambiental en empreses.
Bé, intentaré explicar el meu punt de vista. Jo fa uns anys vaig fer un projecte amb una empresa que es dedica a l'emmagatzematge de combustible. Aquestes empreses normalment tenen dipòsits on es fica dintre tot el combustible de les diferents companyies. Per tant, hi ha una barreja d'aquests combustibles. Això és lo normal, és lo habitual. No dic que pugui haver-hi dipòsits en diferents qualitats pel que fa a l'octanatge, no? Però en realitat hi ha una barreja d'aquests combustibles en un mateix dipòsit. A partir d'aquí, el tret diferenciador és quan has d'omplir la cisterna que va cap a la benzinera. Perquè en funció de la marca... En aquest procés d'emplenar la cisterna se li posen diferents additius. Suposadament aquests additius són els que afegeixen aquesta millora de la qualitat o millora del rendiment o fins i tot conservació del motor. Jo no puc dir que això no sigui així, perquè evidentment, si no, estaríem parlant d'un incompliment legal per enganyar, no? Però el que sí que tinc molt clar, perquè sí ho parlaven, no?, i m'ho explicaven, és que en realitat l'augment del preu no compensa el possible benefici que pot donar aquesta millora suposada de la qualitat. És a dir, per un usuari que fa una mitja de 20.000, 30.000 quilòmetres, el sobrecost que suposa afegir una gasolina d'aquest tipus, suposadament millor, no compensa el benefici que li donarà al seu ús. Potser tot s'hauria de demostrar finalment, no?, que en el cas de transportistes que fan un munt de quilòmetres, que fan una gran quantitat de quilòmetres, en aquest cas sí que podria haver-hi una millora. O sí que podria treure algun benefici d'aquest tipus de gasolines, d'aquest tipus de combustibles. Però en l'usuari normal potser no compensa l'augment de preu.
En la mateixa línia s'ha manifestat recentment l'Organització de Consumidors i Usuaris, LOCU, que ha publicat un estudi en què analitza la qualitat del combustible que es ven a les diferents benzineres de l'estat espanyol. L'estudi conclou que el combustible més barat té la mateixa qualitat que el de les grans marques. Per determinar això, s'han analitzat 40 mostres de benzina, 95 i més de 40 dièsels en tot tipus de cadenes. Segons la investigació d'aquesta organització, les proves del laboratori han evidenciat que els nivells de sofre, els rangs de densitat i la quantitat d'aigua al dièsel, entre altres paràmetres, complien amb la normativa vigent. És a dir, no es van detectar diferències significatives en la composició del combustible analitzat en les diferents estacions de servei. La diferència de preu, segons aquest estudi, està en els additius que duen les benzines, així com també en el model de negoci. Secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, és a dir, al món freak, tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla del glitch, aquelles petites pertorbacions en l'execució d'un programa, errades en una imatge o la distorsió d'un so.
Ja en el programa passat havíem xerrat de Vaporwave, que era l'estètica generada en el món d'internet, que va influenciar moltíssims d'artistes, tant musicals com plàstics, com cinematogràfics. I avui volia xerrar d'una petita recomanació que he deixat caure en aquell programa del Vaporwave, que és el món del glitch. Què és el glitch? Pues el glitch és un error que se genera a les imatges quan hi ha una petita interferència en el codi d'internet, no? Dels programes o de qualsevol forma d'imatge digital. I també en el so també ocorreix. Us recordeu aquestes imatges que se queden mig congelades o s'espenyen de la tele quan arriba malament la senyal del TDT? Pues és això. És un error generat per aquest mala formació del codi.
I en pla auge per la nostàlgia, aquests errors virtuals que abans inundaven les nostres pantalles, quan hi havia aquests errors de càrrega, ara són font d'inspiració de l'univers de les tendències. S'han convertit en una moda.
El glitch també està totalment confirmadíssim com una nova estètica del món d'internet. De fet, molt d'artistes l'empleen, s'emplea molt de... amb molt de videoclips musicals, també s'emplea en el món del videojoc, a les imatges també, a la fotografia, hi ha tot un moviment de gent que canvia coses, fa una cosa molt específica que se diu circuit bending, que tractarem en un altre programa també. El circuit bending és transformar els circuits d'una càmera digital per crear un poquet de glitch, d'aquest error, no? Normalment se fa amb software, però moltes vegades també se fa hardware. I jo crec que avui us deixaré amb aquesta recomanació. Haureu d'anar a un navegador d'internet i cercar un artista que el podeu trobar com Year of the Glitch, o sigui, l'any del glitch, en anglès. Year of the Glitch és una pàgina que ens deixa la feina d'un artista que fa, agafa tota l'estètica del glitch, tot aquest error i tal, i els transforma en bufandes, en teles, en estores, tota, bé, com una classe de teixits, perquè és veritat que el glitch té una forma molt, molt parecuda en els teixits fets amb telars. I aquestes formes, amb colors molt, molt cibernètics, aquests verds o magentes o blaus, així, més rebentats, són molt props del món del glitch. Així que aquest artista agafa tots aquests patrons i tots aquests colors i fa teles úniques. I jo crec que és una molt bona mescla entre el món físic i el digital, aprofitar aquests errors que no són tant de la vida real, no se fan aquests errors, ja que diu que sí, però tots aquests errors, aprofitar-los per fer dissenys, i disseny de moda, sobretot. O sigui que aquest Year of the Glitch podeu veure molta mescla entre molt real i el món digital.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és investigació.
Joana, no sé tu, però per mi el millor de Nadal es pot passar-lo en qui més t'importa.
Totalment d'acord, Xisco. I si és en bona companyia, millor encara. Aquest any, un Nadal plegats sona perfecte.
Així és que ja ho veig, llums, rialles i moments que se mos quedaran gravats al cor.
I vosaltres també hi podeu ser. Veniu a celebrar un Nadal plegats amb nosaltres.
Avui, doncs, brindem per moments que no s'obliden.
Un Nadal plegats amb Xisco Nadal i Joana Maroto. Dijous i divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.
Des de fa dècades, la dinàmica de la llum dins l'oceà s'ha descrit en models relativament simples. La llum s'atenua en la profunditat, el fitoplàncton l'absorbeix per fer la fotosíntesi i la petita fracció que es remet es fa de manera uniforme en totes les direccions. En aquest marc clàssic, les microalgues eren considerades organismes passius pel que fa a la llum i tota interacció entre cèl·lules es donava a través de senyals químics. Ara, un estudi liderat per l'investigador Joan Salvador Font Muñoz, de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats de la Universitat de les Illes Balears, ha descobert que algunes diatomees, que són microalgues, no només utilitzen la llum per a la fotosíntesi, sinó que també poden remetre-la de manera direccional, creant una mena de farcellets de llum orientats que modifiquen localment el camp òptic submarí. Aquest fenomen, descrit per primera vegada, suggereix que la llum podria ser un mecanisme actiu de comunicació i organització dins les comunitats de fitoplàncton i obrir la porta a noves línies línies d'investigació. En parlam de tot plegat amb l'investigador que ha liderat el projecte, Joan Salvador Font Muñoz.
Físic i doctor en ecologia marina. Fa feina tant a Mallorca com a França estudiant el comportament del fitoplàncton, on s'ha especialitzat a entendre com la llum influeix en la vida microscòpica de l'oceà. Estudia com utilitzen la llum no només per fer la fotosíntesi, sinó també per percebre l'entorn i fins i tot comunicar-se entre ells. Actualment és investigador postdoctoral a l'IMEDA.
Benvingut a Codi Beta, Joan. Gràcies per atendre la nostra telefonada d'avui.
Moltes gràcies.
Comencem per aclarir conceptes. Les diatomees són un grup de microalgues microscòpiques, unicel·lulars, que formen part del que anomenem fitoplàncton. Fins aquí crec que ho han dit bé, i que destaquen per tenir una closca de silici, com un petit estoig de vidre, podem dir, perquè per fer com una comparativa. Però explica'ns per què són essencials per al planeta, aquests microorganismes.
El fitoplàncton en general és clau per la vida en el planeta, perquè forma la base de les cadenes alimentàries en els mars i en els oceans.
Uh-huh.
Dins el fitoplàncton, en particular el grup de les diatomees, és molt important perquè és un dels nombres, és un dels grups més nombrosos en quant a biomassa, formen el que se'n diuen grans floracions, és a dir, grans augments de biomassa fitoplanctònica, i també funcionen, tenen influència dins el que és la bomba de carboni, perquè degut a aquestes parets de sílice, que les fan més pesades, és un tipus de microalga que sedimenta de manera molt més eficaç que no pas altres grups de fitoplàncton. És a dir, com que té una densitat per la seva estructura silícia més gran que la de l'aigua i que d'altres grups de fitoplàncton, això fa que sedimenti més ràpid que altres grups de fitoplàncton, i això té un paper en quant a en els fluxos verticals de matèria i energia.
I fins ara s'entenia que eren organismes passius pel que fa a la llum. Com arribau a plantejar-vos això, que les diatomees podrien emetre llum de manera direccional? Com és el punt de partida? No sé si feis observacions prèvies, quines preguntes vos feis per partir...
Pues, bé, aquest treball va sorgir durant el meu postdoctorat a França, a CIFREMER, i en aquells de 2 anys de postdoc que vaig estar a CIFREMER, varen descobrir que pareixia que les cèl·lules, que el grup aquest grup de diatomees, tenien un sistema de comunicació més enllà de la comunicació química i que estava basada en la llum. Això va ser com la primera observació que van tenir. Llavors, ens varen demanar com se produïa aquesta senyal. O sigui, perquè hi hagi una comunicació, qui en diu comunicació en diu emissió i recepció d'informació.
Uh-huh.
Hi havia d'haver un emissor que havia de fer qualque cosa, i aquests emissors eren les pròpies cèl·lules. Llavors, una de les hipòtesis que nosaltres de treball que teníem és que aquesta emissió no fos homogènia en totes les direccions, és a dir, que el que se'n diu isòtropa, sinó que hi hagués algunes direccions privilegiades. Això podria fer que quan les diatomees varien la seva orientació, la intensitat a un punt donat de la cèl·lula canvia amb intensitat. De manera que podrien lligar la orientació de les cèl·lules amb un canvi d'intensitat de la llum a un punt de l'espai.
Uh-huh.
Llavors, a partir d'aquí, tenim aquesta hipòtesi i vàrem plantejar experiments tant a nivell poblacional com a nivell de cèl·lula individual per veure si realment existia aquesta emissió direccional de la llum en les diatomees, i tant en els experiments de laboratori a nivell de cèl·lula individual com en els experiments de poblacionals, bueno, van donar compte que realment sí que existia aquesta emissió tant a nivell cel·lular com a nivell poblacional. És a dir, que la llum vermella que estan emetent les cèl·lules no s'està emetent en la mateixa intensitat en totes les direccions, sinó que hi ha unes direccions on aquesta intensitat és màxima.
Uh-huh. I això és el que vol dir que la seva fluorescència és anisotròpica?
Sí, exacte. Anisotròpica vol dir que no en totes les direccions la intensitat és la mateixa. És a dir, per exemple, pues una bombilla, uh-huh, quan tu la mires d'un costat o la mires de l'altre, pues no hi ha canvis d'intensitat. Vols que brilli de la mateixa manera. És a dir, tu la pots girar o tu pots voltar en el voltant de la... Pots donar una volta en el voltant de la bombilla i no veuràs canvis amb intensitat en la bombilla.
Uh-huh.
Això és el que se pensava, això és com se pensava que estan emetent la fluorescència de les cèl·lules. Nosaltres el que hem vist és que realment no funciona així, o sigui, no emeten així, sinó que emeten més aviat com un far. És a dir, que si tu t'apropes en segon quines direccions, veus un màxim d'intensitat, i en segon quines direccions no el veus. De fet, és com si nosaltres féssim girar aquesta diatomea i miréssim la llum vermella que emeten, el que veurien serien polsos de llum. És a dir, va augmentant la llum i després disminueix. Va augmentant la llum i després disminueix. Uh-huh. Com si fos un far.
Uh-huh.
A diferència del que passaria, per exemple, amb una bombilla, que si la feien girar, no veien cap canvi en intensitat de la llum.
Uh-huh.
Això és una mica... I... el que vol dir la anisotropia en la fluorescència d'aquestes microalgues.
I abans dèiem, és una forma de comunicació, has puntualitzat emissió i recepció d'informació entre aquests microorganismes. Realment se sap què són aquestes emissions i recepcions, quines informacions transmeten?
No, realment no. O sigui, el que hem vist és que sembla que hi ha aquest mecanisme de comunicació mitjançant senyals lluminoses o de transferència d'informació entre cèl·lules a través de senyals lluminoses, com si el terme de comunicació la gent el troba una mica fort, doncs és transmissió d'informació.
Uh-huh.
Llavors, perquè hi hagi transmissió d'informació, perquè per una part hi ha d'haver una transmissió d'informació d'una certa informació, com pot ser una senyal lluminosa que varia en el temps, i per l'altre costat les altres cèl·lules han de poder percebre aquesta llum i fer-ne percebre aquesta llum aquesta llum de les cèl·lules desvoltant i percebre aquest canvi d'intensitat. Això també és, també ho hem observat. De fet, el que hem fet és imitar la fluorescència que emeten les cèl·lules, aquesta senyal, diguem-ne, oscil·lant, que ve de les oscil·lacions de les cèl·lules, dels canvis d'orientació, i imitant aquesta senyal lluminosa, hem aconseguit que se produeixin fenòmens col·lectius a les cèl·lules. És a dir, per exemple, que oscil·lin totes en el mateix període del període lluminós en què nosaltres les estem il·luminant. És a dir, és com si nosaltres d'alguna manera haguéssim aconseguit emetre informació cap a les cèl·lules i haguéssim vist la resposta que tenen en aquest enviament d'informació lluminosa.
I concretament vos heu centrat en una espècie amb la pseudonítia fraudulenta, no sé si ho he dit, si ho he pronunciat
sí,
correctament.
Sí.
Té alguna característica particular que la faci idònia per aquest tipus d'estudi o simplement és perquè ja teníeu informacions prèvies, perquè ja l'havies estudiada?
Sí, nosaltres havíem estudiat altres espècies del grup pseudonítia, com pseudonítia delicatíssima, i el que havíem vist és que pues, quasi totes les espècies del grup pseudonítia tenen formes molt similars, és a dir, són allargades, i Pseudonychia fraudulenta era una bona candidata per fer aquests experiments de laboratori. I pues, és un grup que realment té importància ecològica, en tant que algunes espècies d'aquest grup pues, produeixen neurotoxines que s'han de controlar, sobretot a les zones on hi ha on se cultiven bivalves, com a Galícia o a Bretanya, a França.
Mm-hmm. Ara que heu demostrat aquest fenomen, quines implicacions té aquest descobriment que heu fet i quines són els següents passos a fer?
Pues les implicacions, com sempre, un descobreix una cosa i realment no sap totes les implicacions que té aquella descoberta. És a dir, nosaltres ens dediquem a fer ciència bàsica, és a dir, a descobrir com una mica com funciona el món i les repercussions que tenen aquests descobriments, de vegades els fan altres grups d'investigació que res tenen a veure amb el que nosaltres estem estudiant en aquell moment. Però sí que és vera que pot tenir conseqüències en quant a com s'estableixen els microhàbitats en els oceans, que poden estar influenciats per aquests microambients lluminosos que les mateixes cèl·lules proporcionen. I també pot tenir implicacions en quant a l'estimació de les biomasses fitoplanctòniques, sobretot de les diatomees, perquè una mateixa població de cèl·lules, és a dir, un mateix nombre de cèl·lules, pot emetre una intensitat de llum diferent sense que canviï el nombre de cèl·lules. És a dir, només per canvis d'orientació a les cèl·lules hi pot haver canvis en la intensitat de la fluorescència, que de vegades s'usa per estimar la quantitat de biomassa que hi ha en els oceans, per exemple, a través dels satèl·lits o a través de sondes fluorimètriques.
Joan Salvador Font Muñoz, líder, diguéssim, d'aquest estudi que han fet des de l'IMEDEA, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona a nosaltres a Codi Beta. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies i encantat.
Batiscafo monoplaça. El teu focus a l'abisme de ses aigües insondables. Només tu les averigües. Batiscafo socialista. Redactant informe tràgic, temerada, maquinista, institut oceanogràfic. Batiscafo solitari, dus un rúting planetari. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten ses sirenes aproximadament per no existir. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, catedràtic Yuri Puskas, a Institut Oceanogràfic. Batisca Focatiuskas, fas un atles visionari. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten ses sirenes aproximadament per no existir.
Codi Beta. Anna de la Salut. IB3 Ràdio és informació.
Ramon, necessito la teva ajuda.
T'escolto.
Un llibreter ha trobat una carta d'un nin de fa 60 anys. Demanava que li retornessin la seva germana. Vull trobar aquest home.
60 anys és molt de temps.
No ho sé, però necessito intentar-ho.
Entre avui i Nadal, l'espin-off nadalenc de la radionovel·la d'Entre avui i demà. La visió més especial i sorprenent de les festes dijous a les 8 del vespre. A IB3 Ràdio.
Notícies d'última hora. Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Xarxa experta.
Parlàvem de microalgues i sobre les seves maneres de comunicar-se, d'emetre i rebre informació de vall de mà a través de la llum, però més enllà d'això, avui també volem parlar d'una altra via de comunicació de les plantes, la música. Sabeu com sona un gerani? I doi així. Aquest és un dels sons que forma part del darrer espectacle de Jansky. Ell ja fa temps que fan feina en l'ecologisme sonor, inspirat per Bernie Kraus, músic i ecologista del paisatge sonor, una eminència en la matèria. Més enllà d'ell, l'artista i investigador britànic John Lifton, ja en els anys 70, va presentar Green Music. Era una instal·lació amb 6 plantes connectades a sensors bioelèctrics que traduïen les seves variacions internes en sons sintetitzats. Llavors va ser una de les primeres vegades en què algú feia servir el llenguatge elèctric d'una planta per generar música, però d'investigacions i performance sobre la matèria n'hi ha hagut moltes a Mallorca, qui ha decidit fer sonar plantes i mesclar-les, en aquest cas, amb la poesia de Josep Maria Llompart, com dèiem, és el duo d'electrovers Jansky, conformat per la poeta, escriptora, traductora i músic Laia Malo i per el músic, ambientòleg i col·laborador de l'IMEDEA, Jaume Reus. Això que sentim és el tema Bateguen els avares, que de fet dona títol a l'espectacle i que en aquest cas el sentim enregistrat en directe a Manacor. Jaume, benvingut a Codi Beta.
Gràcies, bon dia, benvinguts.
Si no anem malament, ho dèiem, a l'inici sentíem un gerani, hi ha també cintes que sonen per aquí. Què sentim exactament, però? Això és una vibració, un voltatge, que és el que emeten aquestes plantes?
Bé, en realitat, les plantes tenen una activitat bioelèctrica, com éssers vius, com nosaltres, com el nostre cervell, i el que sentim realment és, com tu deies abans, aquesta activitat traduïda a notes musicals. En realitat, és la planta tocant un sintetitzador en nosaltres.
O sigui, compartiu escenari, podem dir.
Exacte.
I han dit un gerani, cintes, hi ha més plantes que intervenen en aquest espectacle, Bateguen els avares?
Sí, hem decidit que fa ses plantes que ja anomenava el Llompart en altres poemes, i hi ha això, Seura, hi ha un Eura que participa a dues cançons i fins i tot té un loop i un solo, així que sí, els tenim allà en nosaltres a escenari, i això, l'altre dia a Manacor estaven ben cantadores, les Eures, per exemple.
Clar, perquè cada dia entenc que vibren o emeten aquestes biofreqüències de manera diferent. Hi ha moments del concert en què sentiu que la planta intervé o que condiciona, que improvisa de qualsevol manera damunt la música?
Sí, realment, en aquest espectacle han fet que la planta sigui un músic més, és a dir, som tres a damunt l'escenari, som Nalaia, jo, i la planta que cada cançó toca el seu instrument, i de fet aquest dispositiu mos permet assignar-li una nota o un modo, escala, etcètera, a la planta, de manera que podem crear una improvisació tipus un tema de jazz. Tots sabem en quina clau estem i per on anirà l'harmonia, però no sabem exactament quines notes farà, per tant, toquen plegats, improvisant plegats, sí.
I detectau patrons elèctrics o vibracions que vos puguin marcar una miqueta una guia dins d'aquesta improvisació?
Bé, sabem que, o sigui, per la nostra experiència, el que hem anat aprenent aquests darrers mesos és que sí que l'activitat de la planta, ell és un ésser viu. Hi ha dies que no té toquera, per dir-ho de qualque manera, i això depèn, doncs, de diversos factors, sobretot si està ben regada, té més activitat, si fa la fotosíntesi també té més activitat, llavors davall dels focos, doncs, a vegades estan més tímides que davall el sol, per exemple. I sí que és veritat que tenen cada planta té el seu caràcter, com això. Són una cosa que estem allà intentant a veure si segueix un patró, però és veritat que cada planta, doncs, té la seva signatura sonora, malgrat que la fèiem tocant el mateix instrument, cada una dona un resultat diferent, i això és molt curiós i és excitant també experimentar-hi.
Interessantíssim. Sí. Explica'ns una miqueta com ho feis anar, o sigui, quins sensors, perquè deies una planta amb un sintetitzador, com feis per fer que aquestes freqüències se sentin?
Mm-hmm. Sí, això, fem anar un dispositiu que se diu Music of the Plants, precisament, mm-hmm. i és un dispositiu, bàsicament, que té dos sensors, d'acord? Un és com una varilla que posam de vora les arrels de la planta, i l'altre és un ganxet que ferram a una fulla, i llavors el que fem és endollar aquest dispositiu a un dels nostres sintetitzadors. Llavors, literalment el que fa és mesurar la diferència de resistència elèctrica. Mm-hmm. Entenem com un pol positiu, un pol negatiu, i quan la planta té activitat hi ha un pic d'una diferència, i llavors posen, per exemple, que canvia de 2 miliamperis, i en això se li assigna una nota. Quan hi ha un canvi de resistència, la planta toca una nota diferent. I això té un efecte directe damunt la interpretació de les plantes, així que seria com un... Si aquest és un instrument que és un traductor, podríem dir un traductor, que és l'evolució d'aquest que comentaves tu, dels anys 70, del primer espectacle, uh-huh. des Green Music, que ja era aquest sistema. És com posar... bàsicament es donar-li entitat a l'activitat de la planta, sobretot la consciència que la planta també és conscient, també és un ésser viu, això a vegades molt n'oblidam.
Music of the Plants, és, diguéssim, l'instrument que empreu. Això, a més del directe, vosaltres heu anat, perquè ens parlaves d'aquests factors, d'aquests elements que anau trobant, que anau veient a veure si hi ha un patró o no, hi ha dies que no té toquera, hi ha dies que la llum influeix, no sé si també la temperatura, presència humana... Heu anat jugant amb enregistraments amb això, més enllà de l'espectacle en si?
Sí, hem fet molts experiments en diversos ecosistemes i hàbitats. L'aire de lliure funciona més bé, això segur. Uh-huh. Que, de moment, sabem que si poguéssim fer un concert enmig d'un bosc, llavors es tocaria molt. Normalment l'escenari hem de dur un cossiols, uh-huh. i estan tenint un poc menys d'espai i no estan tan animades, per exemple. Però sí que, per exemple, endollar-lo, aquest dispositiu se pot endollar a un esclat de sang, per exemple, provat en fongs, en líquens, amb molses, amb arbres, i la veritat és que és molt divertit anar a l'excursió i fer sonar un oubó, per exemple, quan estàs allà enmig de la serra, o simplement enregistrar. El que fem moltes vegades és enregistrar la partitura i llavors és molt anar amb aquesta partitura i la passar per diversos sintetitzadors.
Si fem una mirada enrere, també trobam en la vostra discografia Insecta Dance Music, que va ser el vostre quart disc. És un experiment sonor basat en els sons dels insectes. Aquí ens n'anem a un altre àmbit, en aquest cas animal, a la fauna de Mallorca, que va sortir aquest disc l'any 2022. Va ser una de les apostes més interessants quant a investigació sonora a les illes d'aquell any. Això va ser, imagino, per vosaltres ja una immersió plena, que ja havíeu experimentat amb altres sons d'animals, per a loops concrets d'algunes cançons. Però explica'ns una miqueta, Jaume, com vareu començar a interessar-vos per això, per la bioacústica, per aquest so que generen els éssers vius.
Bé, jo crec que és una cosa un poc inherent nostra, perquè des del principi de les primeres maquetes nosaltres, de manera orgànica, amb els projectes sempre han tingut una vessant on tenim una consciència ecològica, una crítica ambiental, si li vols dir d'aquesta manera. Van començar parlant de zones humides que estaven en perill, com per exemple Son Bosc, les Fontanelles, i parlar d'ecosistemes o d'espais naturals, de natura, d'éssers vius, però després empleats seus sons com a pura estètica, és un poc, era la nostra contradicció. Uh-huh. Així que ja vam començar a emplear-los com a de manera conscient, de dir, abans, d'identitat, no només de decoració, igual com en les plantes mateixes, simplement prendre com a la responsabilitat de decidir coses a l'entorn de, me'n recordo, de la primera cari cançó nostra, que era Limonium barceloi, que és una planta que creix a les Fontanelles, a vora l'Aquàrium de Palma, i és una planta única al món, i en aquells moments estava precisament intentant fer un estudi sobre aquesta zona perquè no hi fessin el centre comercial, que finalment sí que s'ha acabat fent, però traduir aquests sons des del principi, xerrant 2010, 2011, 2012, ja mos interessaven, com tu dius, espècies concretes, no? Mm. Però sí que a mesura que anàvem estudiant el tema, resulta que en paral·lel va aparèixer la ciència de l'ecoacústica, la bioacústica, són, serien els sons aïllats, però l'ecoacústica, que és la ciència que estudia el conjunt dels sons, o sigui, el paisatge sonor sencer, és una ciència bastant nova que surt en el 2015, s'escableix com a ciència. I de manera paral·lela, mentre nosaltres anàvem fent experiments, hi havia científics del món, com en Bernie Krauss, que has nomenat abans, i Nalmo Farina, diverses entitats que varen aconseguir això, demostrar que l'ecosistema s'expressa a través del so, que nosaltres podem extreure informació científica d'un estat de salut d'un bosc sense haver d'agafar cap animal, simplement posant micròfons i mesurant com canvia aquest paisatge sonor. I llavors tots aquests inputs cada vegada ens anaven donant com eines, fils per estirar, i això, l'ecoacústica, la bioacústica, a part de ser un interès científic o divulgatiu, doncs va començar a ser una font d'inspiració creativa, que això, que en el 2022 ja se m'ho va anar, com aquell qui diu, van dir, venir d'un mes, utilitzarem sons que haguem enregistrat per fer un disc sense a través d'insectes, però sí que sempre trobam un fil que mos inspira darrerament a qualsevol petita cosa que veiem que passa en el nostre entorn natural, i això, de moment, és una sort i és un privilegi, perquè no és que forcem posar sons de la natura, sinó que ells mateixos mos duen a la composició, a la conceptualització de les peces. És com una... intentar posar-los en el mateix nivell. Els altres éssers vius i nosaltres intentem això en cada projecte.
Per tant, ja no és només fer música o fer art o aquesta part estètica, sinó anar una mica més enllà. Hi ha un missatge ecològic a darrere. Ens deies, heu après coses que no sabíeu sobre el comportament d'aquestes plantes, fins i tot podria servir per això, per conèixer estats només a través del so, per investigacions. I ara, què teniu? Perquè ens deies, ara m'ho anem d'excursió i duim separatet i anem fent sonar coses. No sé cap on apuntareu, si començau a fer feina ja amb noves sonoritats, i amb aquesta ecoacústica heu obert un nou camp, no sé si voleu experimentar amb qualque cosa en concret.
Sí, seguim experimentant. Per exemple, l'any passat vam fer un projecte a les Coves del Drac, que girava a l'entorn de la primera volta d'uns mallorquins varen fer amb llaüt a l'entorn de Silla, i per aquest projecte doncs, van començar a interessar pels sons aquàtics, d'invertebrat aquàtic, gambes, copinyes, etcètera, sons marins, els sons també d'un llaüt antic, i llavors, com que havien d'entrar a les coves, també vàrem començar a firar-nos micròfons d'ultrasons per gravar rates pinyades i diversos insectes que emeten sons tan aguts que nosaltres no poden sentir. Així que darrerament estem així entre sons submarins i sons ultrasònics que no sentim, però que a través de diversos instruments poden també arribar a traduir i a modificar per fer-los audibles a les nostres orelles, i és molt interessant sentir rates pinyades o insectes que en realitat les nostres orelles mai podran sentir. I ara realment estem en un parell de temes així, ultrasònics i subaquàtics.
Idò, i veurem, teniu previsió, teniu data de possible disc? O no sé si heu pensat en un disc, en un LP. Sé que amb Insecta Dance Music vareu treure primer tot un material, diguéssim, cru, raw material, que dèieu.
Sí.
Pensau fer una cosa similar, o de moment encara aneu investigant i aneu veient com va?
Bueno, anem fent una cosa que m'agrada molt en l'AE i a mi, que és anar jugant i creant a la vegada, i sí que tenim diversos temes ja dins el pont, com solen dir, que ja estan com preparats per ser o part d'un EP o un futur disc, que igual sí que surt l'any que ve, o igual fem això modern d'anar fent singles, que també és una cosa que nosaltres no en som gaire fans, m'agrada el concepte, vull dir, fer discos, però sí que tenim diversos temes que segurament qualcun se publicarà en el 2026. I a part de concerts, ara bé, jo passat varen tocar a Santa Mònica de Barcelona en aquest espectacle i mos queda un altre bategrat de bares a febrer, a Girona, a la Casa de Cultura. I llavors sí que supos que mos posarem la primavera a enregistrar una mica més seriosament dins l'estudi.
Idò, i esperarem atentes a veure quins ultrasons morduis i també a veure si poden trobar un bosc o un espai natural on pugueu tornar a fer aquí a les Balears aquest bateguer a Zavares i el puguem tornar a gaudir. Jaume Reus, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona
gràcies a
nosaltres. Que vagi molt bé.
Igualment, Clàudia.
El retrovisor.
El retrovisor d'avui feim una mirada enrere fins al mes de desembre de 1872, que era el mes que partia l'expedició Challenger, la primera gran missió científica per estudiar el comportament i naturalesa dels oceans. Va ser impulsada per Charles Wildville i John Murray, dos naturalistes escocesos, que van convèncer la Royal Society i la Marina Britànica de la necessitat d'explorar de manera sistèmica els oceans del planeta. El vaixell HMS Challenger va ser adaptat específicament per a tasques científiques i es va convertir d'alguna manera en un laboratori flotant sense precedents. Durant gairebé 4 anys, l'equip va recórrer uns 130.000 quilòmetres i va realitzar mesuraments de profunditat, de temperatura, de composició química, de corrents marins i de vida submarina. Entre els resultats més importants hi ha la descoberta de la fossa de les Marianes, la prova definitiva que hi ha vida en les grans profunditats, i també una enorme col·lecció de noves espècies marines. Els seus informes, recopilats en 50 volums, ni més ni manco, varen establir les bases de l'oceanografia com a disciplina científica. El llegat d'aquesta expedició és immens. Va proporcionar el primer mapa global dels fons oceànics, va normalitzar metodologies de estudi que encara es fan servir i va inspirar futures missions oceanogràfiques modernes. Encara avui, el Challenger és considerat el punt de partida de la recerca oceanogràfica sistemàtica. Fins aquí el codi beta d'aquesta setmana. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Nosaltres tornem la setmana que ve. To the ocean, so lead me down. By the ocean, you know it's been a long time. You always leave me tongue-tied, and all this time is for us. I love you just because. Me down to the ocean. The world is fine by the ocean. You know this time. It helps the heart to heal. You know it breaks the seal of talisman that haunts. And so you look at me and need the space that means as much to me. So lead me down. Dressed in your